Al matí, amb Raquel Garcia.
Josep Alavedra, bon dia.
I bona hora, què tal, Raquel?
Molt bé, moltes ganes d'una setmana més doncs, descobrir l'alegria de viure gràcies doncs, a l'entrevista que farem ara a un sabadellenc o sabadellenca amb una trajectòria, podríem dir, vital o professional que és font d'inspiració, no? Perquè aquest és l'objectiu.
I que ens agrada, ens cau bé, ens resulta simpàtic i que compartim. Que compartim doncs, aquestes vivències i aquest tarannà de les convidades, convidat o de qui ve, aviam qui vindrà avui.
Ja avancem, li hem de dir als nostres oients que aquesta setmana fem doblet, perquè no tenim un convidat, tenim dues convidades. Va, Rocío, posa'ns la sintonia.
Once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright.
I ens posem en marxa dalt d'una màquina, d'un mitjà de transport i també d'un esport que ens entreté, que ens diverteix, que ens desperta el nostre esperit de competició i també d'aventura, que ens connecta amb l'entorn i que fa un ús eficient de l'energia i la sostenibilitat. Parlem, evidentment, de la bicicleta amb més de 200 anys d'història, que es manté en plena forma i que sembla que mai passa de moda. I, evidentment, si parlem de bicicletes, això vol dir que hem de parlar, i ja us hem dit que vindrien dues convidades, això vol dir que tenim dues germanes sabadellenques, que són bessones, que són tot un referent en el món de l'esport, i això ho demostren doncs, els premis que han aconseguit. I és que, atenció, entre totes dues, acumulen 18 títols mundials, que es diu aviat, Josep?
I tant, és impressionant. Impressionant.
A més, hem de dir que la filosofia d'aquesta secció és que sempre els nostres convidats ens recomanen algú especial i doncs avui les convidades venen perquè en Carles Belda ens va fer aquesta recomanació, no?
Que també és un fanàtic de la bicicleta, Però no sé si de la mateixa bicicleta que fan servir les nostres convidades.
Vinga, va, anem a presentar-les ja, no?
Va.
Gemma i Mireia Van, bon dia i benvingudes totes dues.
Hola, bon dia.
Tenia moltes ganes, de parlar amb vosaltres i el primer que us volíem preguntar és què és més difícil, viure de l'esport o fer equilibris en la bicicleta?
Està clar, viure de l'esport, en aquest cas el nostre. Que és un esport minoritari i el sobre també el ser noies, doncs tampoc és que haguem pogut viure de la competició.
De fet, Mireia, si podríem dir que si el vostre esport fos més mediàtic, no? Vosaltres hauríeu de ser tan famoses com en Rafa Nadal o com fins i tot el futbolista Iniesta, no? Perquè és que doncs, heu aconseguit 18 títols mundials. Això és un avantatge o un inconvenient? Que no ser tan famoses, vull dir.
Home, per una banda, suposo que no ser tan conegut és un avantatge perquè la gent tampoc et coneix pel carrer i no et molesten, diguem. Suposo que deuen tenir aquesta sensació alguns esportistes o famosos. I per altra banda també sap greu per això, perquè si no hi ha repercussió doncs no hi ha ajudes i això fa que a vegades no tinguis possibilitats d'anar a alguna competició o fer alguna cosa que tu voldries fer.
Però jo diria que sí, que sou molt conegudes, perquè és el que comentàvem ara abans d'entrar. Dintre del món de l'esport, ja de les persones que fan una miqueta més d'esport, no, inclús no professional, sí que sou conegudes, Sou conegudes, vull dir, és que el que heu fet, vaja, és impressionant. I a més sent de Sabadell, que això ja és increïble, però és que té un mèrit increïble. Estem parlant amb campiones del món, És que és molt,
Sembla poc, vull dir, sembla molt...
És una cosa impressionant,
impressionant.
No?
I a més a mi em fa molta gràcia perquè, clar, sou bessones, no? Mm-hmm. Vau néixer, em sembla que amb un minut de diferència, no sé qui és la més gran de totes dues.
Jo, la Mireia.
La Mireia, molt
I sempre m'ho recordarà.
I sempre t'ho recordarà, no?
Sí.
Tu vas sortir primer.
Això diuen, perquè jo tampoc me'n recordo.
I com ho porteu, el fet de ser bessones?
Doncs, en general bé... ens amanim molt, però està clar que sempre tenim les nostres baralles, les nostres discussions, però sempre ens acabem fent amigues.
Bueno, la veritat és que sí, que
aviam, quan érem petites, per exemple, una anècdota així que volia destacar, ens vestíem igual, i això feia que la gent ens mirés i a mi, per exemple, no m'agradava.
A mi tampoc. No us agradava, no? Això d'anar totes igual vestides, no?
Bàsicament això, perquè la gent et mirava i també feia vergonya. Però ara de gran, com que ja anem com volem, doncs en principi tampoc ens miren tant, diguem.
Uh-huh. I suposo que també és una manera allò d'anar vestits diferents, és una manera de diferenciar, no? Perquè no sé si us passa sovint allò de Mireia, Gemma, qui és qui?
Bueno, sempre, us passa, ens ha passat. Sí.
Home, nosaltres estàvem aquí, home, les mirava així, dic, la Mireia, la Gemma, la Mireia, ara no, ja que les coneixes una miqueta, ja veus, però realment és que
és
sou...
És al principi, si no els coneixes.
Sí, sou dues gotes, dues gotes d'aigua.
No, de fet, s'assemblen molt, però quan et vas allò fixant, sou molt diferents, també, no? Suposo que això també, doncs...
Perquè vau néixer aquí, a Sabadell, no? A l'hospital, al Taulí...
Sí, a l'Aliança vam néixer.
A l'Aliança? Ah, sí. Veus? Fantàstic, allà a baix.
La clínica del Vallès.
Exacte.
I a quin mes? Ho deia per això. Sabeu el signe? De quin signe?
Sí, Àries.
Àries.
Ai, com jo, mira.
Ostres. Uf,
vigila,
ostres,
Josep.
Això és perillós,
Que són perilloses,
tres Àries,
sí.
Tres Àries i un Capricorn.
Déu-n'hi-do. Hosti, avui l'estudi ho traurà fum, em sembla. I, clar, doncs això, aquest minut de diferència, la Mireia una mica doncs, més gran, germanes, heu compartit moltes coses, fins i tot heu compartit o intercanviat molts títols, no? El de campiona, subcampiona del món. No sé com es porta això d'aquesta rivalitat entre germanes. Bé?
Al principi me'n recordo que quan érem més joves ens picàvem més i estàvem... Bueno, que ens veia una miqueta més de ràbia quan guanyava l'altre. Però amb els anys i quan vam anar creixent ja ens alegràvem si guanyava l'altre i més si no guanyava un altre.
Almenys que de casa, no? El títol era com per nosaltres.
Perquè com va començar tot plegat? Bueno, anem per ordre, aviam. Neixeu a l'Aliança i llavors aneu a col·le. Quin col·le? Quin col·le vau...
A l'Escola Estel.
A l'Escola Estel. Ostres,
com la meva filla. Moltes casualitats,
moltes
casualitats avui.
Raquel.
I quins records guardeu de l'escola?
Molt bons, la veritat.
Sí, alguna professor o professora, algun record especial?
És que bueno, si ara comencem a dir noms, és que...
No.
Clar, si s'obliden d'algú, imagina't, Però bons records. I clar, com ho portàveu, això? Perquè vau començar de molt joves, no? Quina edat teníeu, com vau començar a competir?
Amb la bicicleta, 12 anys.
12 anys, imagina't. I clar, com ho portàveu el fet doncs, de compaginar doncs, els campionats amb el dia a dia, no? Anar a escola?
Sí, sempre havíem anat a escola i no era fàcil perquè també això havíem d'entrenar, estudiar, però a poc, si tu vols fer-ho tot, doncs t'ho vas compaginant i a més si fas el que t'agrada.
Però recordo això, que no era fàcil perquè estàvem quasi cada cap de setmana fora i molts cops viatjant lluny i teníem poc temps ja.
I l'afició com us ve? Com us ve?
Un moment, i éreu bones alumnes
sí,
o no?
Fera.
Sí, suposo que sí.
Sí? Sí, aprovàveu, sí?
Sí, sí.
Aviam, passarem...
Pregunteu als professors. Anirem
a l'escola,
anirem
a preguntar, Raquel, tu preguntes.
I doncs aquesta era una bona pregunta que es feia doncs, ara al Josep. D'on ve no, tota aquesta afició? Des de
per la bicicleta.
A veure, a nosaltres sempre ens ha agradat l'esport. Som unes noies molt esportistes, que és això que ens ha agradat córrer amunt i avall. El nostre pare també, per exemple, ha fet també molt esport, ha fet trial amb moto, amb bici no,
I
també
moto.
Amb moto.
Puntualitza, amb bici no,
Home, és que el trial aquí al Vallès i aquí a Sabadell és molt potent, sempre ha sigut, vaja, jo me'n recordo l'època aquesta, vaja. Parleu vosaltres. Sí, però que ha sigut sempre molt potent el trial de moto.
Sí, doncs això, el nostre pare... feia moto de trial i també doncs, anava amb bici de muntanya i estàvem en un càmping a Taradell, el càmping La Vall, i en allà també hi havia afició en bicicleta de trial i tot va fer que mira que
les
que
nenes,
provéssim
les nenes ja de seguida
i
vau
les dues.
Agafar les dues.
I al pare no li va ser greu allò de que triéssiu la bici en comptes de la moto?
Una miqueta
no?
Crec que sí? Perquè ell ja ens va intentar introduir la moto abans de la bicicleta però no ens va acabar d'agradar.
Vau provar per això la moto?
Sí, vam estar provant un any, això que provàvem els caps de setmana, però no, la moto ens dominava, diguem.
Sí, no.
I què és el que tenia la bici que us va doncs, captivar?
Doncs que de seguida ja la dominàvem nosaltres a ella, perquè també vam aprendre de seguida a fer bots, a aguantar l'equilibri, i ja ens va agradar des del principi.
Ja des del principi l'especialitat de trial, trial se'n diu el que feu, oi?
Bueno, bike trial.
Bike trial, després en parlarem d'això, però ja vau començar ja amb aquest tipus de bicicleta.
Bueno,
teníem de muntanya, però allò que vas una miqueta a fer en alguna ruta i tal, però quan va ser agafar la de trial és que no la deixàvem tot el dia.
Bueno, abans de tenir la de trial, ens, amb la de muntanya començàvem a fer bots fins que per fi vam tenir la nostra bicicleta.
Doncs va, anem a preguntar al pare. Josep Avant, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs mira, ara una sorpresa per les teves filles, perquè no en tenien ni idea, que trucaríem al pare.
Ah, doncs sorpresa.
Això parlant...
Escolta, clar, ara parlàvem amb les teves filles, no?, que una mica l'afició doncs, va venir gràcies a tu, tot i que a tu t'agradaven més les motos. Com ho vas portar, això, de que al final doncs, amb elles els enamorés la bici en comptes de la motocicleta?
Ah, no, encantat. La mar de bé. Mm-hmm. Jo els hi vaig intentar ensenyar allò que jo coneixia i sabia, tant la bicicleta de muntanya com la moto de trial, i elles van escollir claríssimament i ràpidament.
I suposo que en el teu cas has viscut amb la mateixa intensitat, no?, les seves derrotes i també les seves victòries, no? Com recordes els inicis? Ara elles ens recordaven quan començaven doncs, a fer les competicions. Com recordes i com ho gestionàveu a casa?
Bueno, esclar, al principi, de fet, estem parlant d'un esport que és molt tècnic, molt difícil. Per tant, fins que no tens un mínim, no comences a poder fer alguna cosa que et faci disfrutar i que faci goig, no? Per tant, al principi, pues, clar, era intentar, i que no sortia, fins que començava a sortir alguna cosa, i molta constància. Però, bueno, com que elles no se'n cansaven, doncs al final els resultats van anar sortint, i a mesura que vas fent més entrenament, doncs surten més coses, com més coses fas, més disfrutes, com més disfrutes, més ganes tens de fer-ne, per tant, ja entres en un vici.
I tu ja te'n donaves compte, no? Això és el Josep aquí també, que estic aquí amb elles. Ja, tu ja te'n vas donar compte de seguida que elles això de les bicicletes els hi agradava. Ja els hi veies amb els ullets que anaven per aquí, per la bicicleta.
Però... Sí, sí, i tant. De fet, amb elles qualsevol esport se'ls hi ha donat sempre molt bé. Passin el que passin, normalment se'ls hi dona prou bé. I quan veia com agafaven la bicicleta i com feien les coses i l'evolució tan ràpida que tenien, esclar, era evident que allò tenien una certa dotació per fer aquest esport. De fet, recordo una imatge molt clara que quan elles encara no tenien bicicleta pròpia, sí, que tenien amics al càmping que els hi deixaven, veia que elles estaven tot el rato amb la bicicleta fent coses i els amics sentats mirant-se-les, no? Llavors...
Que fort!
Sí.
I vas dir, home, els hi haurem de fer, no?, un regal, i comprar una bicicleta,
de seguida.
Ja!
Dues bicicletes, aquí sempre ha anat tot doble.
Però és curiós, no?, perquè que agafessin aquesta afició totes dues, no? Això és el que, mirat de fora, que sobta, no? Vull dir, diguéssim que les dues germanes
sí,
agafessin...
Sí, sí, bueno, de fet ha estat també una gran sort familiar, diguem així.
I tant.
Perquè també hem viscut famílies que són dos germans o germanes, germà-germana, i que a un li agrada una cosa, l'altre li agrada una altra, i al final, esclar, els pares s'han d'acabar partint. Un va a natació i l'altre va a fer bike trial, no? En canvi, aquí no era així, totes dues els agradava força, se'ls donava força bé, per tant, doncs, familiarment ha estat també molt, molt, molt d'agrair.
De fet, aquesta passió, no?, o aquest vici per la bici, doncs, és la vostra vida, no?, de tota la família, perquè teniu també doncs, una escola, una botiga especialitzada. Explica'ns, Josep, una mica on us trobem i com us coordineu.
Sí, de fet, aquells inicis van ser el principi d'un seguit de coses que no ens les esperàvem, no? Ens ha anat venint mica en mica, però sí, actualment elles, esclar, estan portant l'escola, estan ensenyant als altres a fer a fer aquest esport, el vaig dir, un esport, jo sempre no puc estar-me de dir-ho, nascut a Sabadell, a més a més.
Important això, eh? Això és molt important.
Sí, per mi és importantíssim, però no m'escolta gaire gent, però bueno.
Va, doncs nosaltres t'escoltem, a veure, reivindica-ho.
Farem un ressò, ho hem de repetir i no ens hem de cansar. Perquè...
Sí. I pels no entesos, que ens expliquin també tant el Josep com les seves filles, una mica, doncs això, que és nascut a aquesta ciutat i una mica com funciona, com es puntua i quines són les característiques.
Sí, doncs a partir d'aquelles doncs competien, jo vaig començar a moure'm doncs amb la part més tècnica de recanvis, de reparacions, i bueno, i avui dia doncs això, elles porten l'escola, també tenim una botiga especialitzada només en bicicletes de bike trial, tenim una marca pròpia de bicicletes només de bike trial, només per nens, o sigui una cosa super especialitzada.
La Wicker, no?
La Wicker, sí.
La Wicker, exacte. Sí.
I, bueno, a més, a mi m'ha portat ara, en aquests moments, a ser el president de la Federació Catalana de Bike Trial. Elles estan involucrades també, per tant, escolta'm, vivim bicicleta de trial les 24 hores del dia.
De fet, ara que explicaves, no?, que doncs, va néixer aquí aquest esport, fins i tot vosaltres vau impulsar, no?, el disseny del circuit que hi ha al Parc Catalunya, que elles eren molt jovenetes, no? Vosaltres éreu molt jovenetes. Quina edat teníeu?
14-15 anys teníem quan es va fer el circuit, sí.
I com va ser tot aquest procés? Vosaltres teníeu com la idea, llavors li explicàveu al pare, doncs...
Bueno, vam tenir també l'ajuda d'altres pilots... I me'n recordo que va ser molt llarg, que no va ser pas fàcil, i es va anar muntant mica en mica, pensant en tots els nivells, això sempre, i això des dels que comencen fins als èlit, i també pensant en la varietat d'obstacles, del terreny, les diferents formes, les diferents separacions. S'ha de pensar en moltes coses perquè està allà fixa.
Clar, perquè el trial Parc de Sabadell, clar, és de les poques ciutats, jo diria al món, que tenen un circuit de trial, de bicicleta, no?
Ara cada vegada n'hi ha més, però sí, era de les primeres.
Jo diria que ara no tenim la documentació aquí, però va ser de les primeres ciutats, almenys de Catalunya, que va tenir un circuit propi
a la ciutat. En el seu moment és el més gran d'Europa.
Exacte.
Sí.
Això és molt important, eh? Tot això gràcies a la Mireia i a la Gemma. És cert, sí. És que és molt important això que deia també el vostre pare, de reivindicar aquest esport que és català i que, a més, aquí a Sabadell, doncs, amb vosaltres, és que assolir... Vaja, jo és que quedo bocabadat, ho torno a repetir. Uh-huh. És que, vull dir, tots aquests campionats mundials, és que això, tot això no és fàcil, eh? Això és molt difícil.
No gens. Han estat molts anys.
Molts anys, molts
viatges,
anys.
Molts entrenaments, molts nervis...
I
molt de sacrifici, no? Sí. Suposo també que és el més difícil, o què ha estat el més difícil...
Doncs això, sacrificar molt temps per dedicar a això, i a vegades hi havia coses que no podien fer, com anar amb els amics, sobretot, això, quan ets jove, doncs, ho trobes a faltar. Però, bueno, també va valer la pena.
Perquè moltes hores, com vau començar, comenceu als 11-12 anys, no?, amb la bicicleta?
Els 12, sí.
Els 12.
12, quasi 13.
I llavors, quantes hores, això... aproximadament el dia.
Tot el que podíem.
Perquè això que deia
on vivíeu, clar, perquè ara penso, on vivíeu? Perquè l'escola Estel és la trobem aquí al centre. On vivíeu? No sé si anàveu ja amb bici fins i tot a l'escola, us imagino ja tot el dia
fent equilibris. Vivíem a 5 minuts de l'escola i era arribar a casa i agafar la bicicleta. Sí, teníem allà muntades zones amb palets al garatge de casa i era això, arribar... Era automàtic, i agafar la bicicleta. Això sobretot abans que hi hagués el circuit.
Clar, i Josep, això amb bicicletes que no tenen res a veure amb les bicicletes que ara trobem al vostre local, perquè clar, suposo que ha evolucionat molt també el tipus de...
Sí, clar. De fet, la bicicleta que portaven al principi, esclar, no sabíem que això agafaria, diem, l'empenta que al final agafat, no?, i arribarien on han arribat. Esclar, els vam comprar dues bicicletes d'una gamma normaleta, mitjaneta, però estàvem les bicicletes amb els quadres de ferro que pesaven uns 13 quilos. Avui dia una bicicleta mitjaneta que està bé pesa 7 quilos, i si està una mica preparada per competició són 6 quilos. Imagina't unes criatures de 12 anyets menudes com eren una bicicleta de 13 quilos intentant aixecar-la i moure-la, doncs van passar uns primers dies que, esclar, que ja feien coses, però tenien un lastre, no? Un lastre que després, de seguida que vam veure que això no podia ser, doncs ja vam anar per unes bicicletes més evolucionades, i esclar, avui dia no tenen res a veure amb aquelles. La gent el primer que es queda parada és que no té seient.
Clar, això és una de les coses,
normalment amb roda molt petita, de 20 polzades, amb el seient inexistent, el quadre minimitzat, al màxim, uns manillars alts i amples, i esclar, tenen una estètica diferent, que el qui no ho sap queda parat, no?
Clar, sempre s'ha d'anar dret, no? Sempre s'ha d'anar dret mantenint l'equilibri i no posar mai el peu a terra.
Ah, això mateix, d'això es tracta.
Que sembla, és molt fàcil de dir,
sí,
però
ara que ho has
molt...
dit sembla molt fàcil, però puja dalt la bici, intenta-ho, no?
És que precisament una de les característiques del trial en general, del trial en aquest cas, és precisament passar sempre pel lloc més difícil possible. O sigui, per natural la gent busquem el camí fàcil, no? Doncs el qui fa bike trial sempre busca el camí més difícil per passar pel lloc més difícil i sempre doncs, amb el màxim de control i sense posar peus a terra.
Llavors suposo que també és molt important, no? La part mental, en aquest sentit, com us entreneu o com us entrenàveu també?
Bueno, sobretot amb la pràctica, les competicions al principi també ens posàvem molt nervioses. I el nostre pare és el que ens feia una mica de psicòleg.
De coig, esportiu,
no? I mica
en
mica doncs vas agafant experiència. I els nervis sempre hi són, a vegades n'hi ha més, n'hi ha menys, però intentes fer-ho, fer el que tu saps. El meu pare sempre ens deia a una competició, feu com si anéssiu a entrenar i fes el que tu saps. I això fèiem.
I intentar aïllar-te de tot el que t'envoltava, no? De tota la gent que et mirava, de tots els competidors...
Sí, pensar només en el que estàs fent en aquell moment, que és la zona, i intentar això, doncs, passar-la sense posar el peu.
I abans de guanyar el primer així campionat important, vau tenir moltes derrotes, moltes...
I moltes caigudes,
caigudes,
i lesions,
sí?
Suposo, no? O no?
Bueno, sembla un esport molt perillós, però no ho és tant, si hi vas amb compte, perquè al no haver-hi velocitat, doncs, el risc de caiguda és menor, bueno, de caiguda forta, caigudes hem tingut, però com que no hi ha velocitat, doncs normalment no hi ha fortes lesions. Jo, de fet, amb la bicicleta no m'he lesionat mai, una lesió forta, no m'he trencat mai res. Però jo sí.
Sí, tu sí?
Jo sí, una vegada em vaig trencar el peu, i va ser de la manera més tonta, quasi bé, perquè anava a caure, i eren roques, clar, no és fàcil estar allà, i vaig caure, i el meu pare em va aguantar, però justament ja a l'hora de caure em vaig enganxar el peu, se'm va torçar i se'm va trencar.
Ostres. I una de les característiques, també, Josep, d'això del trial, no sé si ho diré bé, i que us diferencia, també és amb quin peu carregueu, no? Que això una miqueta passa amb les nou, que també és
el
que parlàvem.
Sí, el peu que portes davant, sí.
Sí, expliqueu una miqueta això, per mantenir l'equilibri.
Doncs en el bike trial, com que estàs contínuament donant cops de pedal, que diem, perquè no estàs pedalant tota l'estona, hi ha un pedal que sempre el portes davant. I
que és el que fas la força.
És amb el que fas la força, exacte. Jo vaig amb el dret i la Mireia amb l'esquerra. I això també després va bé per fer, o sigui, depèn de la banda que el portes, va bé per pujar per una banda o per l'altra, i depèn del peu que portes, doncs és una miqueta més difícil. I l'ideal, com sempre ha dit el meu pare, és entrenar amb els dos peus.
Val. I això com va ser? Va ser que instintivament una va amb l'esquerra i l'altra amb la dreta, o va ser pensat, o va ser...
Això cadascú suposo que neix així, perquè jo soc dretana de xutar, d'escriure, i amb la bicicleta vaig amb l'esquerra. Vaig començar així, suposo que vaig començar així, ja em vaig col·locar ja amb l'esquerra al davant i ja no vaig parar d'així.
I tu també, va ser també així natural, et va
sí,
sortir.
Sí, això no es pensa.
No es pensa.
No.
I el pare, que res, que tots dos peus.
Sí, sí.
Sí, sí, amb això els he insistit sempre molt, eh? Perquè dominar només tenir un peu bo implica tenir un peu dolent. Va. I això ja és una limitació. Per tant, sempre has de tenir un peu bo i un de menys bo, no un de dolent. Per tant, si no el practiques el dolent, és com intentar escriure amb l'esquerra, no? Si no ho fas mai, no ho aconseguiràs. Però si ho intentes, no escriuràs mai tan bé com amb la dreta, si és dretà, però alguna cosa faràs. I amb això sí que els he insistit sempre molt. De fet, la Mireia tenia una particularitat que pràcticament no la tenia ningú més, que sí que va amb el peu esquerre, però quan li convenia canviava i posava el dret. I això a molta gent li sobtava molt perquè no és fàcil, la gent va, normalment va amb un sol peu i d'aquell d'allà no el mou, no? I ell no, ella no, ella el canviava segons li convenia i és clar, això és una facilitat enorme.
Uh-huh. I Josep, tu com gestionaves el fet de, doncs, això, que totes dues fossin tan bones però que doncs, intercanviessin doncs, els títols, no? Que a vegades una fos la campiona, després l'altra, aquesta rivalitat, com ho gestionaves com a pare?
Bueno, volem que guanyés qualsevol de les dues.
Tu sempre sí, guanyaves, sí, clar, tu sempre guanyaves, perquè guanyaves sí, bueno, sí, qualsevol de les dues.
En aquest sentit teníem un cert avantatge.
Tot queda en família.
Teníem dues apostes bones.
I
però segons cada circumstància, cada competició, cada terreny, doncs a vegades, o cada estat d'ànim, doncs se li donava més bé amb una o amb l'altra, però bueno, la que fos és la que tenia que apretar.
Perquè són molt diferents de caràcter, ara que no ens escolten.
Ara que no ens escolten.
Sí, ara que no ens escolten. Sí, som bastant diferents, bastant.
I una curiositat, vull dir, a part de l'entrenament i de les hores d'alimentació, porteu algun tipus d'alimentació o portàveu quan vau començar o porteu ara algun tipus d'alimentació determinada?
Bueno, la veritat és que tampoc hem tingut un seguiment de la nostra alimentació i potser sí que hauria d'haver estat millor, però vam fer el que coneixíem nosaltres i els sí, nostres pares.
Sí, no hi ha cap dieta, o sigui, mengeu de tot, vull dir, no hi ha cap.
I riu i fa, posa unes cares com dieta, no.
No, vull dir, això que normalment sí, l'esportista sí, has de portar doncs, una preparació doncs, física i també de la dieta, del menjar i tal. Això no...
No teníem un preparador nutricionista, no teníem i no...
I a casa, què? Era de menjar bona teca o què?
No, la veritat és que no, vull dir, no som de menjar gaire. També, tampoc som gran cosa, però és això, que normalet.
Doncs, si us sembla, els hem demanat, com fem sempre amb els nostres convidats, una cançó, que ens recomanin una cançó. Qui vol començar? A veure, Mireia o Gemma? La Mireia.
Va, ja començo jo.
Digues, quina cançó has triat i per què?
Doncs jo he triat la cançó de Només tu, de la Maya Montero, que és Nadie como tú, també de l'Oreja de Van Gogh, que m'agrada molt perquè li va dedicar a la seva germana i quan l'escolto m'encanta perquè em recorda a la meva germana i m'emociona i tot.
Ai, que bonic, a mi també. Va, Rocío, posa'ns la cançó i ara continuem parlant.
Sé que només tu em coneixes de veritat. Sé que només tu és capaç de compartir les penes, la tristesa quan no me'n puc sortir. Tens capacitat de donar tranquil·litat, de saber-me escoltar quan ja ningú em fa cas. Tu tens la virtut de fer-me oblidar la por de la foscor i em dones claretat. Sé que només tu em pots entendre bé i sé que només tu és la meva raó de ser. Silenci sense dir ni una paraula, tan sols amb una mirada és suficient, no es cal parlar. Somriu per les taques vivències que queden atrapades en records que ja mai més oblidaré. Aquesta cançó, sé que només tu em dones protecció, m'ajudes a fugir, m'apretes del dolor, tens capacitat...
Gemma, i tu com et sents quan la teva germana et dedica aquesta cançó?
La més feliç del món. Bueno, és que és la nostra cançó, realment. I dir que aquesta cançó és molt especial, perquè ens sentim molt identificades i és que la meva germana és la que em coneix millor, la veritat.
Josep, que bonic, no? Que unes filles s'estimin tant, no? Unes germanes?
Sí, jo també estic emocionat, eh?
Us agrada molt la música que s'escoltàveu? No sé si també doncs, teníeu alguna cançó doncs, allò per abans d'anar a la competició, doncs, per entrenar-vos, per inspirar-vos. Exacte.
Aviam, no teníem una cançó, però ens agradava molt escoltar cançons junts, tota la família, i posàvem CDs quan anàvem sobretot amb l'autocaravana. La Oreja de Bongo, que ens agradava molt, sí. Canto Loco, Bandes Sonores... Sí.
Que aneu el pare, la mare i vosaltres.
Exacte, anàvem amb els quatre, sí.
Els quatre. I de motxillero qui feia? De...
El papa.
El papa.
El pare, sí.
El papa és el que feia... Els... El motxillero és el que porta, el que va marcant totes les zones, no?
Que és diu... el que ens va ajudant, que porta la motxilla, diguem, i llavors ens va recomanant, aconsellant moltes coses. Va estar... és el teu suport, està al teu costat.
Val, val. Impressionant, eh? Impressionant.
Impressionant. Sí, 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 doncs sí. Ara ens acomiadarem del vostre suport, del motxiller, del pare. Josep, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona de ràdio.
Bé, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Adéu, gràcies.
Adéu, adéu.
Doncs, clar, jo ara també estic pensant, ara que vosaltres també doncs, teniu l'escola, no sé si vosaltres teniu fills, sou molt joves?
Encara no.
Us agradaria que també doncs, continuessin amb la vostra professió, o no?
A mi sí, tinc fills, m'encantaria, l'únic que ells són els que decidiran què volen fer, però està clar que els introduirem en aquest esport.
De fet, tu encara continues, Gemma, en aquest esport.
Jo encara estic competint, no com abans, que era quasi cada cap de setmana, però alguna cosa faig.
Uh-huh. I tu, Mireia, vas decidir retirar-te, em sembla que fa 4 anys. Per què? I no sé si a vegades ho trobes a faltar.
Sí, doncs va arribar un moment que notava que... Doncs que jo, allò s'havia tornat com una rutina i tenia ganes de descansar i no entrenar tant i fer altres coses i viure també altres coses, treballar i això. Doncs va arribar un moment que va ser molt difícil. Vaig fer-ho a poc perquè em va costar i finalment vaig deixar la competició i a vegades sí que ho trobes a faltar però no tinc ganes de tornar-hi perquè és això, són molts sacrificis, moltes hores també d'entreno i nervis. I sí que dius, ostres, a vegades veig algú anant en bicicleta a les competicions fent una zona i dius, m'agradaria fer-ho. Però bueno, que segueixo entrenant, no al mateix ritme, però segueixo entrenant i disfrutant de l'esport.
T'agafa el coquet, no?, allò de tornar-ho a fer. I cap a on has tirat? Has estudiat alguna part de la bicicleta? Tens algun altre projecte de vida o alguna cosa que t'agradi?
Bueno, això estic treballant i ara, doncs, a més, he provat altres esports. Que això també abans no ho podia fer, perquè només era aquell esport i ara doncs,
Estàs obert a altres esports.
Exacte.
Quins esports? Bueno, has provat, que has estat, que t'ha agradat.
Ai.
Res de l'altre món, així vull dir. Però em sento diferent, també. Bueno, segueixo anant en bicicleta, això per descomptat, i vaig estar jugant a bàsquet amb un equip de veteranes, llavors l'equip ja no va continuar perquè no érem suficients i ara estic jugant a pàdel. Una lligueta, així, tampoc, una vegada a la setmana.
Mm-hmm. Però és el que deies, que tenies ganes també de provar altres coses, no? I de deixar una mica la bici, no? No per sempre, però una mica. De fet, tu, en el teu cas, Gemma, també et vas retirar, però després vas tornar, no?
Bueno, és que tampoc em vaig arribar a retirar del tot, sinó que vaig deixar de competir tot el que competia, que era això, quasi cada cap de setmana. I perquè fèiem totes les competicions, les locals, les nacionals, internacionals, de tot tipus. I ara, doncs, l'any passat, per exemple, només vaig fer un Open que vam fer a Caldes de Montbui i una prova de Campionat de Catalunya. I aquest any, doncs, m'he animat a fer també les de Catalunya i al final, doncs, em vaig decidir participar al Campionat del Món i sort que vaig decidir.
I va guanyar.
I va guanyar aquest agost, no?
Sí. I com... Tu esperaves? O sigui, com va anar?
A Sardenya, no? Va ser? Ara
a Sardenya,
aquesta...
sí, a Bolotana.
Doncs,
bueno, com cada competició internacional no ha estat fàcil, perquè totes ens ho posen difícil, però doncs, l'objectiu era guanyar i vam lluitar per això, per aconseguir-ho, i al final vaig patir, però sí que vaig aconseguir guanyar.
Brutal.
Brutal, brutal. I suposo que brutal també és el fet de que aquest esport us haurà permès viatjar i conèixer molta
Exacte.
Gent, no?
Doncs sí, no hem parat, la veritat. Tot i que no hem tingut el temps que volíem per visitar ciutats o pobles, però sí que hem conegut món.
l'heu voltat, i també i els companys, les rivals i els altres, què tal la relació amb els altres?
Doncs molt bé, la veritat, hem fet amigues i tot, i amics, sí, sí, sí. De lluny, la veritat, perquè d'aquí també, d'aquí prop està clar que també, però també tenim amistats de França, de...
Perquè, exacte, a part d'aquí, de vosaltres, d'aquí Sabadell, qui són la gent més potent, diguéssim, amb bicicleta?
França és una bona potent, sí. A República Txeca també, i a Eslovàquia, ja també hi ha molta afició, a Japó també, a Xina també n'hi ha. Bé, hi ha bastants països que hi ha afició, no? Però aquests bàsicament eren bastant potents.
I en aquests països...
Sí, digues.
En aquests països us coneixen també...
Me'n recordo a Japó, que ens van fer una entrevista i vam sortir, no sé si era la tele, però després, bueno, no sé si ens coneixeran com aquí, perquè la repercussió serà diferent, però pot ser que sí, no ho sé.
En el món del bike trial segur, en el món del bike trial sempre hem sigut conegudes, però sortint d'aquí, doncs, a la ciutat de Sabadell sí, però tampoc com això, com un Iniesta... com un Nadal.
Pues no sé què dir-te, perquè ja t'ho dic, sou molt conegudes a nivell d'esport. I això que se sent, això, o sigui, això de sentir-se, això de ser campiones del món, o sigui, a nivell personal, això quan arribeu a la vostra habitació i us poseu a dormir o quan cadascú està sola, això de dir, ostres, sóc campiona del món, no?
Doncs això, que se molta sent. Alegria.
Una altra vegada, campiona una altra vegada.
Sí, a vegades no ens ho creiem, a vegades diem els que títols que tenim i
a vegades quan li diem a algú no s'ho creu, perquè diu, tu que estàs aquí parlant amb mig campiona del món tantes vegades, doncs no s'ho creuen.
La gent queda al·lucinada a vegades. I jo a vegades també, que hi penso, dic, uau.
I les dues.
Quina trajectòria.
Quina trajectòria i, a més, compartida, no?, que és molt bonic, entre vosaltres dues i amb tota la família. Això, no?, demostra els valors, també, de l'esport.
Sí, no?, i, a més, una de les coses, bueno, ara que ens hem conegut una miqueta, no?, doncs, és impressionant, a més, la senzillesa i l'humilitat i la mirada que tenen, que bueno, que aclapara i emociona, no?, que dius, és que realment veure unes persones que han arribat tan lluny i que conservin encara aquesta capacitat i aquesta il·lusió i aquesta mirada, això és impressionant, no sé com ho veus tu, Raquel?
Jo estic encantada, m'agradaria que ens expliquéssiu, però un somni, un repte que us quedi, doncs, per complir. Mireia, va.
Jo, per exemple, mira que amb la bicicleta he viatjat molt, però tinc un somni de viatjar a un lloc que mai he viatjat.
Tochan, quin és?
Bueno,
fot dir o és secret?
Va, el diré. Bueno, a mi m'agradaria anar a Hawaii. M'atrau i algun dia m'agradaria anar de vacances.
Doncs segur que ho podràs aconseguir.
Espero que sí.
Ja veurà, sí.
I a més a Hawaii, això que comentàvem, també es fa molt pa del surf.
El Josep intenta que canvieu d'esport, eh?
És que comentàvem això...
És un fanàtic del pa del surf.
Per lo de l'equilibri, no? Per lo de l'equilibri de la taula i tot això. Fantàstic, Hawaii. Jo no hi he estat tampoc.
I en el teu cas, Gemma?
Bueno, doncs jo, un somni que tinc és fer un rècord Guinness. Que no sé si es podrà aconseguir, però lluitarem per aconseguir-lo. De fet, tinc un rècord mundial de pujar escales, però no era rècord Guinness.
1055 esglaons.
Sí.
A Xina.
I això tampoc va estar fàcil, no va ser gens fàcil.
Explica-ho. A Xina.
Doncs va ser fa 4 anys a Xina que ens van convidar a un esdeveniment de la Copa del Món que feien diverses activitats i una d'elles era pujar la Dragon Tower amb la bicicleta, sense posar peus, i dels 20 pilots que érem només ho vam aconseguir 3, perquè la veritat és que ni jo pensava aconseguir-ho perquè no ho havia provat mai i és que semblava impossible, la veritat.
I de moment ets l'única noia que ho ha aconseguit.
Sí, allà només hi havia la meva germana i jo i sí, l'única noia bueno, això només vam ser 3 que ho vam aconseguir dels 20 que érem, dels 20 pilots que eren dels millors del món.
Bueno, de fet, jo, quan ella ho estava fent i no venia, jo pensava que no arribaria a...
I quan la vas veure vas dir, ja ho ha aconseguit, no?
Sí, perquè el problema era que si a mitja escala posaves un peu i havies d'acabar de pujar fins dalt caminant,
Déu-n'hi-do.
Ja no
ho aconseguies. Que,
a mi,
que era pitjor, ja, no? Pujar caminant en el vostre cas.
Bueno, i la veritat és que no eren gens fàcils, eren estretes, altes, no hi havia ventilació, no hi havia gaire llum, no era gens fàcil. I per això també vaig estar més temps del que m'hagués agradat, que si fes un rècord Guinness, doncs l'objectiu seria fer-ho menys temps. Vaig estar 1 hora i 21 minuts a sobre de la bicicleta sense posar peu, i això, és que vaig haver d'anar lenta per vigilar que no se m'escapés el peu, perquè llavors ja ho perdia tot.
Jo crec que mai has fet aquest rècord, a sobre de la bicicleta sense posar peu.
És que és una bogeria, 1 hora i 20 minuts. O
sigui, 1.055 esglons, el 2014.
Si has aconseguit aquest rècord, segur que aconseguiràs qualsevol altre, Gemma, que et proposis, seguríssim. Se'ns acaba el temps.
Ja?
Ens has de recomanar una cançó i ens has de dir el per què.
Bueno, jo us recomano la cançó de Viola, de Filippo Landini. Doncs això, perquè de vida només n'hi ha una i s'ha de lluitar pels vostres somnis i viure del màxim. I això, que mai estaràs sol. Realment, sempre, encara que et penses que estàs sol, mai ho estàs, perquè sempre hi ha algú que et dona suport.
Ai, quines paraules, és que no tinc res més a afegir. Ha sigut superinspirador. Posem una mica la cançó, perquè encara ens heu de recomanar o ens heu de proposar dues persones que per vosaltres també són tan inspiradores com heu estat vosaltres.
Avui em llevo un altre cop. Estic content de ser qui sóc. Tenir-te a prop em fa feliç. Surto corrents cap al carrer. El dia sembla diferent. Avui la gent ja no té pressa. Avui tinc ganes de cridar que tens la vida al teu davant. Això et dic a viure.
Doncs això, no deixeu mai de somiar, perquè sempre hi haurà algú al vostre costat avui aquí, doncs, a l'estudi, el Josep Alavedra i les germanes Avant, la Mireia i la Gemma. Se'ns esgota el temps, però ens heu de recomanar, doncs, allò, dues persones que siguin especials per vosaltres, inspiradores, i que així podem, doncs, convidar per conversar amb el Josep i amb mi. A veure, qui comença?
Va, ja començo jo.
Vinga, Mireia, digues.
Doncs jo recomano en Josep Molins, un gran atleta de Sabadell, gran inspirador per a molta gent, un gran exemple, vaja.
Estic
el coneixes personalment?
Sí, sí?
Sí. I què és el que més t'apassiona d'ell?
Les ganes que sempre té d'això, de l'esport.
Molt bé.
De promocionar, doncs, l'esport, sí, de fomentar l'esport base i lluitar per un esport que no és fàcil. Nosaltres també lluitem pel nostre esport, el bike trial. De fet, bueno, això, com m'ha dit el meu pare, estem tot el dia involucrats fent competicions, sobretot amb les classes, i esperem això. Doncs, fins ara ja l'hem promocionat molt i esperem continuar-lo difonent per Sabadell i per tot el món.
Uh-huh. I en el teu cas, Gemma, a qui recomanes i per què?
Doncs jo recomano el Xavi Andreu, un periodista també molt treballador, molt lluitador, sí. I que també sempre ens ha tingut en compte i ha estat molt involucrat en el món de l'esport, i és una persona inspiradora.
Un crac, també, un crac.
Doncs aquí de crac en crac, eh? O sigui, en persones sabadellencs i inspiradors, i que a més, doncs, fan que la nostra ciutat sigui referent en molts àmbits, avui en l'esport i d'altres dies, com hem vist, doncs, amb la música o altres sectors.
I sobretot, bona gent.
Bona gent,
molt
que
bona
és el que
gent
necessita aquest món. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Sempre estar al teu costat.